Florida. Tenim a tres dels nostres tertulians a l'altre costat de les línies telefòniques. Ja sabeu que fem aquesta tertúlia Covid des de casa, telefònicament, ja fa estona. Varen venir uns quants programes aquí als estudis de la ràdio, en Rafael i Don Jaume, però hem tornat a fer-ho així a distància per aquestes mesures de seguretat. Tenim a l'altre costat de les línies telefòniques. Don Jaume, bon dia.
Bon dia, Joan.
Rafael, bon dia.
Bon dia, guapa.
I Toni, bon dia.
Bon dia, Joan.
Bé, vull dir que he xerrat amb l'Antònia i l'Antònia la setmana que ve, tal com molt va avançar, té unes quantes cites mèdiques, ha d'anar a un metge, diu ara no té massa coses per contar i està un poc nerviosa, pendent, de frissa molt de que arribin aquests dies per a poder anar a un metge i a veure què passa. Però bé, vos envia una forta abraçada a tots, eh?
Molt bé, molt bé. Molt bé, que se millori aviat.
Sí, això desitjam. Ben, Rafael, far veu de constipat, eh?
Molt.
Ai, què has fet?
Mira, Joan, això és diumenge que Don Jaume i jo vam anar a un teatre. I l'Iglesi era un cubito, no hi podíem estar de fred. I llavors sempre passa el mateix en un quastro. Bé, qualsevol cosa, no duen micros i no sé res absolutament.
No hi havia megafonia?
No, senyor, no hi havia. I les cinc primeres parts per places se sent. Però llavors era la meitat d'Iglesi que no se sent. No se sent. Perquè la gent ho deia, ja veus, jo sóc fort encara, però la gent de darrere no sentia res. I demanar-li a Don Jaume, que té bones orelles, tampoc no ho sentia. Ell sap que anava a la comèdia perquè jo vaig cercar un programa i li vaig llegir. O sigui que no se sentia.
Ara demanava en Ferran si ho havia muntat ell, perquè sé que està muntant moltes coses d'actes de l'Ajuntament i me comenta que no.
No hi havia
megafonia, dius, i dona.
Però, Paula, jo, la veritat, considero que aquestes companyies que venen això no duen micro i res. I un Iglesi tan gran, doncs allà no se sent. A més, això ho sabem, no s'havíem parlat, també ho sap. Quan jo ja sé, ara, per exemple, fan un concert, molt bé, el director dirigeix quatre paraules i hauria de tenir un micro i no l'entenen, moltes vegades no l'entenen. A més, i encara el director, quan dirigeix la banda, ja se posa un poc bilingüe, però hi figureu, l'escenari estava damunt de tot. de tot, allà on se diu la missa. M'entens? I res. Entre no sentir res, som morts.
Va ser una sortida que fatídica.
Joana, crec que allò de matar-me un minut serà un quasso, un convent que matarà.
Don Jaume s'ha constipat també o no?
No, jo no estic constipat, però em vaig alliberar per poc, perquè entre que no sentíem gaire bé res i de més, no volvam entrar d'això. Sort em vaig tenir que una dona amiga em va, que estava a primera fila, no sé com es va arreglar per tenir una primera fila, ho va sentir bé i me va contar que el protagonista ho havia fet molt bé assistint a una residència de persones majors que en tenien un a dins del llit, que no va dir res, almenys jo no me vaig entrar absolutament de res. Em va explicar un poquet com anava l'aventura que va passar a Llum Major, perquè un pagès que no tenia res que veure en la mecànica, però tenia un esperit d'investigar les coses. Va intentar l'any 21, que estava al final de la Primera Guerra Mundial, fer un autogiro, que en aquell temps era un autogiro, per elevar-se verticalment per damunt les tropes enemigues i tenir una visió ben clara de com anava la batalla. I així, a poc a poc, mos vam entrant de les coses més importants. El protagonista de la història era en Pere Sastre Obrador, si no ho recordo malament, perquè me ho van recordar aquells que tenien el privilegi de sentir-ho bé, perquè estaven a primera fila. I per tant, hi va ser una cosa realment interessant, que en Rafael vos contarà qualque cosa més i jo contaré un poquet.
Però en Rafael no, diu que ni Rafael, vos contaràs qualque cosa més de lo que van veure i sentir?
Que t'hem d'anar a contar, si no és ni ell tampoc. Ara conto tot això i ell té res. Jo li vaig llegir un programa i no saps...
Diu que una amiga que estava davant vos ho va contar.
No,
bé, ja m'he entès això, que en Rafael se va constipar, no va sentir, no va veure res. Un fracàs aquesta sortida. Toni, tu com estàs?
Jo estic bé, però en Rafael, si tens que veure un micro, un so, l'ho constipat. Jo li dic que el constipat no ho sap perquè no va veure un esclat suficient.
Rafael?
No, jo estic ben tranquil perquè el Toni sap que jo no veig gens, només veig aigua.
I m'esclat de mullat, o no?
Aigua, però aquest constipat ja no me llevaré el sol bany.
Sí, te'l llevaràs, sí, home, això se lleva. Ja demaneu a Don Jaume te dona una pastilleta i te posi...
Això era l'Igles i aquest diumenge hi ha un concert, ja no vos apunt, no?
De moment no, perquè en Rafael està decepcionat.
Però ara en la vostra... queixa, diríem, posant micros i posant altaveus, perquè se sentin, supos.
No ho sé.
El sabeu voltes, això, i la Joana també ho sap, i en Ferran també ho sap, ja, Pits, quan un ha de donar un concert, això, que vol dir moltes de 10 ballades nou, el que hi ha de xerrar no té un mica per de mans. Això passa.
Sí, és una cosa segura. Sempre que s'organitza un acte, l'organitzador ho ha de fer el millor possible. És un fallo de l'organització.
És una crítica que és vera. Vosaltres que anàveu a molts d'actes ho heu dit reiterades vegades, que clar, venen coses bones i després no se pot gaudir per aquesta falta de sol.
Llavors les coses que valen i que hi posen molt d'interès o promotors o que ho fan, llavors resulta que per un fallo tècnic se fot tot, com diu ara en Rafael i tot jo.
El Quixarra ha de tenir un mica a les mans.
Va ser una verdadera llàstima, perquè els que varen viure a prop de l'escenari, que varen ser molt pocs, les dues o tres primeres files, que es varen enterar de més o menys de què anava, que va ser un pagès que va intentar, per mi ja ho he dit una altra vegada.
Sí, ja ho havíeu explicat.
Un Manuel Tejero, que va lograr l'any 21 que se l'aïràs 20 metres d'això, i llavors es va caure el Tejero i es va acabar l'aventura.
Bé, canviant de tema, si voleu, perquè hem donat ja molta en aquest tema, i jo volia comentar una cosa. En Rafael, que diu que no està bé, quan l'he telefonat, me diu, ara no hi pensava, la tertúlia ja me n'anava. Rafael, a on anaves?
Me n'anava, sí. T'ha vengut a un minut. No, sí.
Mos abandones?
Això ja em madurarà tot l'any.
Vinga, no, cuida't.
Rafael, com tens l'agenda, tu? La tenim plena. Perquè mira que el joc no té massa activitats. Ei, pantotos, em manen el dimecres.
No.
I vol dir una cosa, ahir vespre el vaig veure, eren d'haver les 8 de vespre, i van dir fins demà. Mira, si té poca memòria.
Varen festejar tu i jo.
Varen festejar una estona.
Mira tu.
Ai, Rafael.
Estic molt fotut.
Ai. Bé, jo li volia demanar especialment a en Toni. Toni, bé, sabeu que aquest dissabte es va dur a terme un acte privat, les restes d'en Toni Castanyer, en Toni Oliver i Miquel Marquet, víctimes del franquisme, ja descansen a Pollença. Va ser un acte privat que es va celebrar al cementiri de Pollença i assistir bé al Bala. Va venir el secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Històrica, Jesús Jurado, i també el director general de Memòria Democràtica i una representant de Comissió de Memòria Històrica de Pollença. No sé si heu vist o llegit la nota de premsa o el diari, i també heu vist aquestes imatges de l'acte privat, Toni.
Sí, bueno, jo ho he seguit pràcticament un poquet per internet, i també ho he seguit un poc per l'acte de Maria Antònia Oliver, que la presidenta de Memòria Històrica. Jo som membre de Memòria Històrica des de que es va fundar, i bueno, és una llàstima, que haver de trobar aquestes persones d'aquesta manera. Jo cada vegada que surten cossos, bueno, aquests ja estaven trobats fa temps, un poc de temps enrere, fins que s'ha anat analitzant i s'ha pogut entregar ja a les famílies. Però quan tu no ho veu, quan tu ho analitza una miqueta, i si se posa un poquet a dins d'aquelles persones, per simple, no perquè bé fessin res malament, els afusilaven de mala manera. Per dos motius se n'han descobert molt. Uns, per la influència que tenies en política, per una. Per l'altre, perquè tenien béns i els volien fotre. I d'aquesta manera els s'acarregaven i els hi prenien els béns. Els hi prenien els béns perquè els s'acarregaven, no estaven amagats, els feien sortir, posaven un bàndol de que la persona o propietari de tal finca se presenti a l'Ajuntament tal dia o tal hora o tal puesto, i resultava que no compareixia i ja quedava propietat de botxins. I això és una llàstima, que avui en dia les escoles no ho expliquin un poc. Unins, la gent jove quasi desconeix la realitat d'aquest desastre, que va ser una epidèmia pitjor que la que estan passant.
Així és. Jo quan llegia la nota de premsa i de més contava les biografies de cada un d'ells, és que rufava, molt joves, i especialment com varen desaparèixer i com se va anunciar la mort. Varen dir que havien tingut un accident pràcticament, i després
sí,
es veia aquestes...
Perquè s'escapaven de la furgoneta, diuen uns, els afusilaven a dins la cuneta, com se diu, i els retiraven a dins un clot de forma inhumana, diríem. A més, de que els mataven. I avui en dia, gràcies a Memòria Històrica, que ha fet molta de feina, si no fos per això, la nostra societat, el nostre govern, per dir-ho de qualsevol manera, també ho ha tingut ocult aquests anys, molts anys l'ha tingut ocult. És una llàstima. Som l'únic país d'Europa
me pareix que hem estat capaços de fer aquests desastres i tenir-los amagats. Sentir-nos satisfets dels desastres que fes.
Sí, exacte. Això fa recordar molt el govern nazi que va incinerar i matar a molts jueus, sobretot, que corrien per Europa. Per tant, són records que ens han d'incitar mai arribar a una cosa d'aquestes tan violentes i tan incomprensibles com es van passar temps passats. Per tant...
Jaume, si ho tenim ocult, ho tenim mig amagadet, com ho hem tingut fins ara, o encara ara, pràcticament, això el que s'ha de fer és ensenyar la realitat i condemnar l'Estat a tots aquests fets. Condemnar-ho per a fi que la societat en sigui conscient de que el govern espanyol refua i rebutja totalment aquests fets.
Naturalment.
Això no s'ha fet. Sí s'ha fet a Alemanya, a l'Ornassi, sí s'ha fet a Itàlia i s'ha fet a molts de països que han tingut dictadures com aquestes. A la millor no tan ferotges, però aquesta d'aquí ha prescut encara, bueno, fins ara han tingut uns responsables de tot això, els tenim damunt del tas, encara.
Sí, naturalment que sí, però naturalment això tradueix que vàrem tenir un totalitarisme absolut als temps d'en Franco, que naturalment no respectava cap d'això, i sabien que si volien triomfar havien de fer una massacre quasi de totes les economies d'Espanya. Per tant, ho vàrem fer d'una manera dràstica i amagada, perquè sobretot amagada, perquè han passat 80 anys i encara no s'havia aclarit això.
I a més d'això, tenien, per dir-ho de paraules, tenien un poble acolorat, tenien por. Perquè jo siguent nen, ho vaig dir que no sé, el meu pare tenia por, està clar.
Sí,
quan
sí,
parlava
sí.
De qualque cosa, no era maïdat a un raconet, per dir-me, qualque tonteria, que no tenien massa importància, això i tot tenien por.
Exactament.
I... Molt dur, molt dur. I bé, ara no tenim massa temps, però en Rafael mos ha contat la seva experiència personal moltíssimes vegades. A Rafael, quan se'n van endur ton pare a Can Mir, totes aquelles cartes que vos escrivies, que ho has explicat en moltíssimes ocasions, també aquestes situacions tan dures per a familiars, també, oi?
Un pare només deia a mon mare que me faci practicar el sol i me trobaran d'aquí i me duran a matar. Només deia això. Si me faci malament, me posin 30 anys, però no em mataran, però si no, me mataran. Sempre només... No, a cada que la tu, per ocupar d'això, si no, me mataran. Aquí vos estan traient, de cap mil, cada vespre estan traient, vull, deu, i no s'enduen. Vos anem en llibertat, i en lloc de llibertat, ens s'enduen a poveres i pam-pam.
Molt bé.
Pam-pam.
Antes que no és, hi ha un mercat que...
És família teva,
Florença.
Toni, és família teva.
No, és això el que volia aclarir, sí. No és una família directa, segurament generacions enrere a l'Erom, però no era. Jo vaig descobrir per primera vegada un nom de mercat en un diccionari vermell, o sigui que va ser la primera vegada que me vaig enterar. I a partir d'aquell moment vaig anar demanant i pràcticament a dir la meva família ningú en tenia constància. Uh-huh. Això vol dir que tenim el mateix llinatge, però no era la família.
Uh-huh. Basta llegir aquest diccionari vermell, aquest llibre que se diu diccionari vermell, la quantitat de gent que va desaparèixer,
Va agafar tots aquests noms i només són tots. Ell va anar analitzant i triant aquells que tenies segurs.
Sí.
Exacte. Hi ha molts que encara no saben...
Llorenç va fer una gran feina amb aquest.
Llorenç Capellà.
L'autor del llibre, jo me va dir en certa ocasió, que vaig ser amb ell, diu, i encara hi ha molta gent, ja han passat 40 anys dels 60, que encara quan ens apal de son pare, d'un tio, tenen por i tot de por de anar.
Sí, la gent tenia por.
La gent, mira si hi ha poc. La gent, no entens.
El Llorenç va fer feina d'idioma en l'època franquista i tot, ja feia feina amb aquest sentit. O sigui, va ser una persona molt vinclada i molt diríem, decidida amb el fet que se jugava, també se jugava el seu benestar.
Clar.
I això s'hauria de continuar fins a aclarir-ho ben aclarit, perquè és un fallo que mos colpeja a tots els altres benestants, sí senyor.
Sí, però pensi que el govern espanyol fins ara no ha posat cap interès, sinó que ha posat moltes travetes. Vostès recordaran que va venir la jutgessa d'Argentina, que va ser allà on se va iniciar per denuncis i per, articles fets i petició feta des de memòria històrica. Li varen demanar que, dins la justícia fes europea, fes qualque cosa, i va ser allà on se va obrir, tot aquest cremull de... d'assassinats que es feien, assassinat de mala manera, perquè no ho podien dir, era justícia, era aplicació de justícia, eren simplement assassinats.
Assassinats, sí senyor, tens molta raó. I s'hauria de continuar fins a aclarir, ben aclarit, si és possible, tots aquests fets tan terribles que mos varen marcar a totes les generacions que venien després.
Sí, efectivament, vàrem ser esclaus també de tot això. Jo recordo la meva joventut, que anava... Primer vaig començar en el col·legi de Montesión, que dèiem, públic. Allà mos feien tal cas al sol, mos feien resar i coses d'aquestes, però explicàrem-nos què havia passat, que això mai va sortir res. Només el gloriós moviment nacional, això. I sí. Posterior en això, després vaig anar a estudiar a l'escola de mercantil que hi havia aquí, que feia un batxiller mercantil, i vaig estudiar allà i també vaig tenir moltes dificultats perquè jo volia saber què havia passat, i quan feia preguntes d'aquest tipus,
no anava bé.
Era castigat a l'hora baixa.
Imagina't.
I així van educar tota una generació, érem esclaus de tot.
Bé, mos queden molt pocs minuts i Rafael, clar, deus tenir poesia, no?
Sí.
Vos sembla bé que anem ja a la poesia?
Sí, bé, no puc xerrar molt.
Vinga, Rafalet.
Bueno, continuant amb les poesies de mossèn Costa i Jovera, el títol d'avui és Bressol d'un pobre. I diu així. Dins una casa de pagès, per l'infantó que hi fa l'entrada, ja han adobat un rústic braç d'antiga fusta mig corcada. La pobra mare, que es desviu perquè el fillet més bé hi pugui estar, com un ocell en fer son niu, busca cerca per la guerrilla. De quina planta l'estriar? D'eritja, arreu tan espinosa, que com a molles formarà, baix d'una pell forta i llanosa. La pell es dobla de moltó, matalassat de llana fina, serà més tova a l'infantó, damunt la pleig de tanta espina. Així, aquest braç amable niu fet per l'amor de la indigència, un símbol de bé expressiu de nostra sort de l'existència. Rans de dolor que ocults estan, a la innocent fan goig encara. Ai, fer d'espines un niu blanc. Vet aquí l'art d'un cor de mare. I no tenc res més per avui.
I vamos així, tenim temps d'acomiadar-nos, perquè mos que estem entrat ja en un darrer minut. Vos desitgem que passeu molt bona setmana, cuideu-vos molt, i bé, mos veiem dimecres, qui ve, mos parlam, mos sentim.
Sí, mos sentim, mos sentim.
A veure si ja mos podrem veure més personal, eh?
A veure si aviat serà així, eh? Així ho desitjam, així ho desitjam. Cuideu-vos molt, bona setmana. Salut.
Salut a tot el poble. Salut.
Adéu.
Adéu.